Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Sandro i Bartomeu. Sí, doncs un moment, Xavi, ara m'ho expliques per què ja tenim la gent aquí al Barça Reservat. Què tal? Passeu aquí al Barça Reservat, episodi 7 d'aquesta segona temporada. I avui és un reservat d'aquests que, quan som així menys, són petit comitè una mica, no? Amb el Bernat Soler i el Xavi Hernández, però que és perfecte, un reservat així reduït.
Avui, a més, avui és un dia, ja sé que això s'escolta durant la setmana i és intemporal, però perquè els nostres i les nostres videopodcasters i oients i consumidors digitals, etcètera. Ja no sé com hem de batejar la clientela. Ho sàpiguen, això ho estem gravant el dia de la castanyada i hem de felicitar Ansu Fati, que és el seu aniversari.
Avui?
Ansu Fati fa anys el 31 d'octubre. 22 anys.
22 encara, eh?
Sí. Vull felicitar-lo perquè és un jugador que crec que no hem d'oblidar. I tinc la sensació que, és evident que per una qüestió esportiva doncs ja no és tan protagonista, però no podem utilitzar els jugadors per il·lusionar-nos i quan ja no ens serveixen els llancem com si fos un Kleenex.
Home, si s'encostipa un dels tres de dalt, Ansu Fati està a la pole per entrar a l'11.
Bé. Serà important. Ara el que es tracta és que l'aprofiti i torni a sentir-se futbolista top.
Un golet.
Top. Necessita un golet.
O més d'un. Però abans del golet, jugar. No? Sí, tenir minuts per poder jugar i llavors poder marcar.
És un golejador de raça. Vull dir, és
allò gol, que
quan haces pop i ja no hi és top, doncs el primer és el més important.
Però ell estava a pretemporada i tot i quan es va lesionar estava com molt il·lusionat amb Flick. Vull dir, ell aquesta vegada, ell accepta molt el rol de sap perfectament, i ara encara més a les alçades de temporada i tot el que està passant, que és el seu rol és secundari, però l'accepta bé i d'aprofitar el que deies una mica les oportunitats. Doncs felicitats per Ansu Fati, 22 anyets.
Aprofitem també per felicitar a Guti, que també fa anys.
Sí? Vols dir que l'hem de felicitar?
Quants
anys?
Guti, no ho sé, però 40...
Home, més, no?
Llargs,
ara vaig a buscar,
i
qui més?
Marco Van Basten.
Quants en fa? Tampoc ho saps.
No ho sé, però és igual. La xifra
no
és important.
Sí que és important. Mira, 48 anys, Guti.
Doncs Van Basten en 10
doncs no,
60.
Sí. Doncs molt bé, doncs felicitats a tothom. La castanyada, el Halloween, i a més és episodi després encara del 0-4 del Bernabéu, que jo crec que això encara s'ha d'anar estirant, s'ha de gaudir aquest 0-4 del Bernabéu, alguna cosa t'explicarem d'aquest 0-4, i també d'aquestes cartes que tenim aquí, que el Barça...
Anònimes?
No, són anònims, no hem rebut més anònims, jo crec que va haver tanta pressió que... Però escolta, que aquí al reservat no diem res. És que rebem anònims i no diem res. O sigui, podeu seguir enviant anònims. Bé, doncs no, són les cartes que ha enviat al Barça als grups d'animació de l'estadi de Montjuïc, de Lluís Companys, i explicarem una mica el detall d'exactament què demanen, quines quantitats, per què... Bé, que això també jo crec que és un tema que portarà cua amb aquests espais d'animació.
És a dir, és una carta oficial del Barça dirigida als grups d'animació?
Una carta a cada grup d'animació. Tinc els Almogàvers, el Nostra Ensenya, el Front 532 i els Supporters.
I on els hi...
Firmada per Anna Aznar, que és la directora de l'àrea social, i aquí és on els demanen i es reclamen que paguin els 21.000 euros que el Barça ha rebut de sancions per crits que sortien d'aquest espai d'animació. Llavors ara especificarem una miqueta, no? Quina quantitat exacta demanen a cada grup, perquè això a cada grup doncs, ho té com personalitzat una mica. Et multo la sanció, però està personalitzada una mica. Però vaja, teniu maletes preparades per Miami?
Jo no la tinc preparada i m'agradaria tenir informació perquè és un partit molt important, el Barça Atlètic de Madrid. És una data important perquè som a les portes de Nadal i, per tant, tot plegat implica molta organització.
Home, 21-22 de desembre sí. És quan s'hauria de jugar i, vaja, és que el Barça tothom dona per fet que aquest partit jugarà a Miami. És una proposta que fa temps que la Lliga està treballant, el seu desig de fa temps, la Lliga, de portar un partit de la Lliga dels grossos fora i, concretament, als Estats Units a Miami.
Com ha canviat la pel·li, amb Tebas?
El Barça, sí. El Barça, quan ho va saber, perquè ja fa temps que ho sap, de seguida s'hi va posar bé. És a dir, ningú va dir això no... Al contrari, van dir, doncs, si la Lliga és el que vol, el Barça tindrà una compensació econòmica sobretot pel taquillatge que deixes d'ingressar. L'Atlètic de Madrid també, però menor, serà aquesta recompensa. Ja ho vam explicar això al Tot Costa, i a l'última junta es va donar per fet que hi anirien. Falta que la Lliga ho acabi de tancar, és a dir, si la Lliga tanca aquest acord amb doncs qui ho està negociant als Estats Units tot el partit, doncs el Barça s'hi posarà bé, i per tant, Bernat, jo crec que t'has d'anar fent a la idea.
Hi va haver fa uns anys un intent de portar un Girona-Barça a Miami, ho recordareu, i en aquell moment una de les grans oposicions amb les que es va trobar Tebas va ser Rubiales, a la Federació Espanyola de Futbol, que és qui posa els àrbitres. Clar, ara com que la Federació Espanyola està en un buit de poder...
La junta gestora, no?
Sí, ara. Doncs sembla que aquí han trobat la via perquè no hi hagi oposició.
No sé si és que l'anterior ho havia deixat ja confirmat que en cas de que passés això donaven el permís, o si la junta gestora no té, diríem, la potestat de poder decidir.
I com és que no ho anuncien? Perquè això la gent que hi vulgui anar...
Bé, és que aquest
els autocars
tema.
A Miami...
Clar, què passarà amb els aficionats? I el Barça el que ens diu és que, per exemple, una de les propostes que va fer la Lliga i que s'està valorant, que és que en cas que es tanqui i vagin a Miami, fins i tot la Lliga posaria charters pels aficionats. És a dir, més charters, evidentment, pel Barça, perquè és la afició local que es perd el partit, i menys per l'Atlètic de Madrid.
Amb alguna cosa han de fer.
Però
clar, hi haurà crítiques, perquè és una desnaturalització del futbol.
Esportivament i socialment, no? Perquè el soci del Barça, en aquest cas, perd un partit dels grossos.
I afegeixo un factor. Aquest és un dels pocs partits forts que el Barça tenia a Montjuïc aquesta temporada. I en el passi de temporada, que és de mitja temporada per Montjuïc, hi havia el del Bayern i el de l'Atlètic de Madrid com a partits forts. Si ja en treus un, l'abonat de Montjuïc li estàs traient un...
Però si et tornen els diners i et posen facilitat per anar a Miami...
Bé, són coses que s'han d'anar...
Dates de Nadal? Jo, escolta, no sé.
Sí, però bé, anar a Miami no és senzill, necessitaràs dies de vacances, hauràs de fer visats...
Els periodistes han de fer un visat especial, crec.
Sí, però
jo quan vaig
anar
a fer la gira
això...
un any em van fer anar a Madrid a fer-me un visat especial.
Però vaja, que
que Tebas ens ho solucioni.
La clau de tot això és la relació del Barça amb Tebas, que ha millorat i ha canviat, i ara...
Diametralment oposada.
Una miqueta, una miqueta de dir, jo aniré a Miami, jo et recolzo, dono suport, i mantens aquesta flexibilitat de cara al fair play d'hivern, per exemple, que encara hem d'inscriure Dani Olmo.
El Madrid no se l'emporta a Miami.
No. Diguem que les relacions amb el Madrid estan pitjors.
Són pèssimes.
I en canvi el Barça, doncs, la té un pèl millor. I, de fet, alguna cosa relacionada amb la Lliga, volies explicar tu, Xavi,
sí,
també.
Sí, perquè, aviam, primer de tot s'ha de recordar que el Barça va com un tron a nivell esportiu.
No, això,
i això
és perfecte.
És evident que s'ha de posar en valor, però econòmicament la situació no ha canviat massa respecte a l'estiu. Estem a les portes del mes de novembre, el mes de novembre ja, de fet, i encara no hi ha l'acord amb Nike, encara no s'ha tornat a la regla 1-1, encara no s'ha anunciat cap nou inversor per a Barça Vision, tot això continua en remull, perquè no està solucionat. I en aquest sentit, us explico que en plena recerca de solucions per oxigenar aquests comptes, que són uns comptes que han donat unes pèrdues, doncs gent important en la gestió del Barça, fa uns mesos, doncs va temptejar la possibilitat d'acollir-se, atenció, a l'acord Barça, a l'acord la Lliga CBC. Recordeu l'acord CBC, famós,
sí, sí,
la Lliga Impulso.
Sí, sí, sí. Aquell fons d'inversió...
Era el dimoni, això,
que fa 3 anys era el dimoni i que es va fer servir per justificar la no renovació de Messi. Uh-huh. Doncs gent important en la gestió del dia a dia del Barça va reconèixer que
ho va posar sobre la taula i dir, escolta, això què?
Que s'estava valorant aquesta possibilitat. Uh-huh. Vale? Què passa ara mateix? Doncs aquesta situació, segons ens expliquen des de la Lliga, doncs està en punt mort, no ha avançat cap al lloc. El discurs oficial del Barça és que es busquen inversors per Barça Vision fora d'aquesta opció, però el que sí que us puc assegurar...
És que això va estar sobre la taula.
És que CBC... va estar sobre la taula i que, a més, la Lliga podria trobar un encaix pel Barça en aquest acord.
De moment, però, no. Via,
de moment és una solució en punt mort. Uh-huh. Però per mi és notícia que al Barça se li encengui la bombeta i digui, ostres, allò de CBC potser ens podria ajudar, no? Perquè estem en pèrdues, perquè hi ha un crèdit de l'Espai Barça que vindrà a sobre en algun moment... perquè potser les obres del Camp Nou no van tan ràpid com es desitjaria pel tema del taquillatge...
Però tot això, el contracte de Nike no ho soluciona, diuen.
Ah, sí?
No ho sé. Això és el que diuen, no?
No sé, el contracte de Nike... Portem un any parlant d'aquesta negociació.
En principi, aquest 2024 s'ha de tancar aquest contracte de Nike. No Però sé. Vaja, veurem quan es tanqui, si ens acaben de dir les xifres i quines són les condicions que posa Nike, també. Perquè també és veritat que es deia que si Nike en aquestes negociacions una de les coses que posava sobre la taula era, per exemple, tenir un percentatge de BLM. Que això seria...
És la gallina dels ous d'or.
Però jo crec que aquí ja seria com passar a travessar una línia ja important, perquè és cert que per l'assemblea està aprovat, fins al 49% del club ho pot fer, però si ja comences a perdre BLM...
BLM és la branca...
La branca de
mercantatge... De vendre les samarretes.
Sí, que és on té un potencial d'ingressos increïble. Però vaja, veurem quan es tanqui Nike i ja ens ho explicaran o no, però vaja...
Sí, el Barça necessita solucions financeres per poder subsistir i mantenir el model de propietat.
Això Home, les relacions fet. Entre el Barça i Tebas i la Lliga han millorat, però fins al punt de firmar CBC.
A mi em sorprendria moltíssim que després de tot el que s'ha escrit, de tot el que s'ha dit i de tot el que hem escoltat sobre CBC i l'acord de la Liga Impulso...
Tornem allà, no?
Seria la traca.
No, l'acord amb CBC incluïa la venda d'una part important de drets de televisió.
Sí, que ara hem de recordar que el 25% ja està pignorat.
Ja està venut, sí.
Sí.
Parlem de coses esportives d'aquest gran moment i del nou ídol. Qui és el nou ídol de Catalunya?
Hans Dieter.
Lamine, vale, sí, d'acord. Però abans de Lamine...
Hans Dieter.
Flick, escolta, tot el que toca ho converteix en or, ens encanta, el voldríem de germà, de pare, de gendre, no sé, del que fos.
Sí,
tu
sí,
que el voldries,
sí.
D'amic, de
La veritat
de
és que sí, Hans Flick està de moda, eh?
Està de moda.
I la gent l'admira, li agrada el seu tarannà, discret, molt català, oi?
Sí.
El seu tarannà... conciliador, una persona que no busca mai problemes, que té un perfil baix, però que sobretot el que fa és que treu un rendiment espectacular del Barça i sobretot de jugadors que semblava que estaven doncs, ja perduts per la causa. Parlem una mica de Hansi Flick.
Va, parlem de Flick.
Hansi Flick és un senyor alemany, té 59 anys, viu a Barcelona, viu molt a prop de Catalunya Ràdio, al barri de Galbany, al costat del Turó Parc. Està casat amb la seva dona Silke, que per cert... No...
Són avis, no?
Sí, són avis, perquè té dues filles ja grans, i la filla petita té dos fills, per tant té dos nets, Hansi Flick. Hansi Flick, m'expliquen que va viure una situació personal... N'ha viscut dues de personals importants. Una explicada per ell mateix en un llibre autobiogràfic, que és una malaltia de la seva dona, un càncer concretament, que els va fer adonar, doncs, com passa sovint en aquests casos, doncs, de la importància de la vida i de l'admiració que Flick va sentir per la seva dona. Flick, la seva dona, la va conèixer quan la seva dona tenia 15 anys i ell 18.
Ostres.
És a dir, estem parlant d'un matrimoni, d'una relació llarguíssima, eh? Continuen junts. Afortunadament, la dona de Flick va superar aquesta malaltia, però allò doncs, els va encara unir més. Però hi ha un altre cas de salut que té a veure amb una malaltia o amb una dolència, amb un problema físic molt propi dels futbolistes. Sobretot dels futbolistes més antics, no? Que és el maluc. Els malucs sempre han donat molts problemes. Jo me'n recordo, per exemple, el Charlie Reixac tenia uns problemes del maluc espectaculars. Va haver de fer-se una pròtesi de maluc i des d'aleshores ell mateix explicava que era un home nou. Doncs a Hansi Flick li va passar una cosa similar. Tenia problemes al maluc que li comportaven molt dolor i fins i tot problemes d'insomni. No li permetien dormir. Bé, doncs, un cop Flick va deixar la selecció alemanya, després del Mundial de Qatar, que no li va anar gaire bé, va aturar-se i va dir, això ho he de solucionar. I va fer-se aquesta operació de pròtesi del maluc. La cosa, com acostuma a passar, ha anat com la seda, i Flick va adonar-se'n de que la qualitat de vida era molt important. No podia ser que hagués estat amb dolors, amb insomni, patint, i aleshores... una miqueta, amb tot plegat, va decidir que ell a la vida el que volia era gaudir. I una de les coses que per ell era gaudir era anar a treballar a un lloc que realment li agradés. No allà on li paguin més, no allà on tingui més prestigi, no, allà on vulguin ell. I aquí hi ha el Barça.
Ja apareix el Barça.
Perquè Hansi Flick va tenia les opcions, quan estava lliure, va quedar lliure al setembre del 22, del 23, perquè el Mundial va ser a la tardor del 20, sí. Desembre del 22, ell va allargar una miqueta més fins que va haver-hi uns amistosos, va perdre un partit amb Japó. Bé, la qüestió és que Flick estava lliure i tot i que el Barça l'havia intentat fitxar quan ja era, estava compromès amb la selecció alemanya, un cop la deixa, bé, hi havia opcions, no? I la Premier, però ell volia el Barça. Ell volia el Barça, té casa a Formentera, ja sabem que tot això del Mediterrani agrada molt als centreeuropeus, i gent que va parlar amb ell va veure molt clar des del principi que Barça, Barça i Barça. Segurament, bé, jo crec que, no tinc la certesa, però jo crec que quan Xavi anuncia la primera vegada que deixarà el Barça, Flick ja és contactat i és fitxat, i és compromès. Flick el porta Pinisavi, recordem, un gran amic de la Porta. Després passa tota l'embolica amb Xavi, que em quedo, que es queda, i quan ja tornem a la casella de sortida que marxava, aleshores ja es fa el fitxatge de Flick oficial, però que ja tenia molt clar que vindria. Bé, doncs aquesta operació de maluc, aquesta situació de dir, escolta, la vida
hem de prioritzar el que és realment important.
I per això està aquí, viu tranquil, no es busca, vas passejar el gos, com va explicar el Ricard Ostrell, i escolta'm, i vol viure tranquil i viure bé la vida. Per cert, una curiositat que m'ha creat molt l'atenció,
però és
simplement una casualitat, però és molt divertida. Hansi Flick va tenir una botiga d'esports a la seva ciutat, a Bamental. Hansi Flick Sport und Freizeit, que és esport i lleure. Una botiga d'esports que va haver de canviar de local perquè va tenir molt èxit i es va fer molt gran, i fins i tot era un punt de reunió social on la gent va prendre cafè i tal. Bé, doncs, en el local on hi havia la botiga de Hansi Flick, que va tancar el 2017, quan les ocupacions de Flick a nivell de professional de futbol ja van créixer, en el local on hi havia aquesta botiga, ara hi ha una altra botiga, que és una botiga de productes ecològics, que es diu Valverde. Valverde, està separat, però és Valverde, el nom d'un entrenador del Barça. És a dir, això és una...
Hauria estat més graciós Xavi, però d'alguna manera, però vaja.
Sí. Bé, això són sorpreses que t'endús, doncs, simplement a vegades remenant amb el Google Maps.
T'agrada molt remenar, tu, Google Maps. Està bé.
Però sí.
Portava doncs aquesta... la dona, sobretot, aquesta botiga.
Sí.
La dona i la filla gran, que es diu Catherine.
Doncs aquesta Sara No, que dius que aconsegueix un dels motius d'aquesta operació, és també t'ho destacant dins del vestidor, de com gestiona tot amb aquesta serenor, tot, fins i tot la seva autoritat, fins i tot els tocs d'atenció als jugadors, que n'ha fet alguns, quan ho fa des d'aquest punt de tranquil·litat i normalitat, i això fa que també, com que té aquesta autoritat, els jugadors ho rebin, que no rebotin, per entendre'ns, que ho rebin, que ho acceptin, facin la seva autocrítica i segueixin. Va passar amb Koundé, quan va arribar ara la xerrada dins del mateix hotel de concentració, que jo encara algú ens hauria d'explicar, però bé, no passa res. I llavors va deixar, no el va treure de l'equip titular. I va passar amb De Jong fa poc també, que recordareu que el partit amb el Sevilla havia de ser titular i ell parla d'unes molèsties. Bé, allà el que passa és que els metges, Hansi Flick pregunta com està De Jong, li diuen que està perfecte, que ja pot ser titular. Flick li diu a De Jong, escolta, m'han dit que estàs a punt, seràs titular, i De Jong li diu, jo per 20 minuts estic. I Flick li va dir, bé, doncs això de per 20 minuts...
Estàs per zero,
ja escalfaràs a la banda. No, això ja no sé si va pensar, no? Premeditadament escalfaràs tota la segona part a la banda, però va passar. Va estar escalfant-se una estona i no va jugar ni un minut. I després d'allò, aquí no passa res, no hi ha hagut males cares, no hi ha hagut cap retret per part de De Jong, i ell ha tornat a jugar. Vull dir, Hansi Flick fa els seus tocs d'atenció, però després, si tu segueixes rendint, doncs jo et posaré i ja està. I aquí, harmonia, i no hi ha cap mal rotllo amb De Jong, però sí que va haver-hi aquell toc d'atenció perquè De Jong va decidir que no estava per 20 minuts només, quan Flick sabia perfectament que estava per poder ser titular, i això, doncs, al tècnic del Barça no li va acabar d'agradar. Però aquesta manera de gestionar, doncs, diuen que el vestidor de moment està funcionant molt bé, perquè dius, tracta de la mateixa manera els joves i els veterans, i això evidentment doncs, ajuda a que el vestidor, l'autoritat que tens, doncs, la mantinguis. I després, clar, el component físic és molt important per Flick, per com juga l'equip, per el sistema que fa servir. Si hi ha algun dubte físic amb algun jugador, no juga, perquè els necessita al 100%. I, per exemple, de cara abans del 0-4, no? L'11 titular, que dèiem, qui jugarà? Fermín, Olmo, De Jong... Allà sí que és cert que el dubte no era amb Olmo, perquè Olmo no el veia encara per jugar. Ell tenia clar que havia de ser Fermín, però sí que també tenia clar que jugaria Fermín i que De Jong tindria molts minuts. al final va ser així, segurament va tenir més minuts de Jong del que, perquè el canvi al descans potser va estar precipitat per com va anar el partit, però sí que tenia clar que repetiria l'11 perquè els que són titulars diríem que els que venen de la banqueta i són suplents hauran de guanyar el lloc, eh? Aquí ningú té el lloc assegurat. Per tant, Araujo, quan torni, veurem que s'haurà de guanyar el lloc. De Jong, a veure qui treu Caçador del mig del camp. Una altra cosa és que, que hi hagi rotacions, perquè, evidentment, han d'entrar altres jugadors. Veurem Héctor Fort, veurem, no?, Gerard Martín, els anirem veient. Però
Ansu.
Però el tema aquest dels minuts i de la jerarquia dels que són titulars, doncs els que venen per darrere s'ho han de guanyar, ho estem veient amb la porteria. Això, en Flick, doncs de moment és així i es manté, ja veurem.
És molt coherent, i això, quan ets coherent de forma allò impecable, sense cap tipus d'escletxa, fa que la gent no tingui més arguments que confia en tu.
Jo el veig com una persona amb molta vida viscuda i una mica de tornada amb algunes coses. Ell ja sap que és un entrenador respectat i sòlid quant a discurs, i fa aquesta sensació, aquesta tranquil·litat, jo crec que rau en tot aquest esperit que té.
Però és curiós, perquè no té un perfil d'entrenador com pugui tenir Ancelotti o que ha estat a grans clubs, perquè no. Ell realment ha estat sempre en la segona línia fins a la selecció alemanya, fins que li donen el paper protagonista d'entrenador al Bayern de Munic, on ho fa molt bé, guanya un sextet. Acaba barallat amb figures del Bayern de Munic, com Salihamidzic, amb qui que era el director esportiu, amb qui té discussions, i marxa. I després és veritat que va a la selecció alemanya i allà no li va tan bé. Però més enllà d'això, és a dir, ha viscut de tot, però no està tan a la primera línia com per... A mi em sorprèn com que fa pinta d'això, no? Bueno, ja, com si hagués entrenat a 8 clubs de Champions i ara doncs estic en un mes, no?
Però no, la seva actitud no és estic de tornada de tot, sinó és de relativitzar tot o de normalitzar-ho, que s'agraeix molt també de... Sobretot...
També hi ha una cosa que té a favor seu, que és que no el coneixem gaire. Aleshores, no sabem ell...
I no té un entorn proper als mitjans, no?
I llavors... té un gran benefici o una gran virtut, i és que ell arriba al Barça amb la lliçó apresa. És a dir, tant ell com els seus ajudants ja saben qui hi ha al Barça, quins jugadors hi ha al Barça, el primer equip, el segon equip i a la Masia. Ell ja va fer un treball de camp amb tot això.
Té tot
i
molt,
ja es
molt
nota,
estudiat.
Es nota.
Va, que parlem d'entrenadors. Xavi Hernández, què passa amb Xavi Hernández?
Em passa que ha sonat molt el seu nom pel United.
Sí.
Després de la sortida d'Eric Ten Hag, doncs era una opció que sonava, però jo el que sé és que Xavi té intenció de consumir aquest any sabàtic, no? Que és el primer any sabàtic en la seva carrera, no com a entrenador, sinó com a futbolista,
com a
també, com
sí,
a tot.
Sí, sí.
És el primer any que realment pot dedicar la família al 100% i ell està decidit a això. Però això no l'eximeix de rebre propostes, encara que siguin informals. Es va parlar de la selecció de Corea del Sud, per exemple,
sí,
que va voler fitxar Xavi de cara al següent projecte, al següent cicle, no? al següent Mundial. I també hi ha un interès d'un gran club europeu, informal de moment, és un gran club europeu que va fer una gran aposta aquest estiu per fitxar un entrenador. Aquest entrenador és Paulo Fonseca, és un tècnic que va firmar per 3 anys amb el Milan, però les coses no estan anant massa bé.
Milan també s'ha interessat en Xavi.
El Milan és un aspirant a l'Scudetto i ara mateix va 8è, a 11 punts del líder, que és al Nàpols. I llavors, aquests dies hi ha hagut acostaments a la figura de Xavi per tantejar quina és la seva disponibilitat de cara a un possible fitxatge del Milan. Seria un gran repte, eh? Mm-hmm. El Milan no és un club petit, ni molt menys. És
no,
un
històric,
monstre
no?
del futbol italià, amb un entorn...
Difícil,
i,
també.
Difícil,
no?
i amb una lupa posada.
Amb un passat relacionat amb Xavi també molt, molt important, perquè va estar a punt de fitxar-lo com a jugador,
sí,
i va ser, recordo, la mare de Xavi
que li va dir no,
que va tancar-se en banda, i al final el van convèncer, i Xavi, que guanyava molts diners anant al Milan i li deien que seria titular, el Barça no ho era, doncs es va quedar al Barça.
Bé, home, Xavi podrà triar, això és normal, sí, sí. Escolta, al final has estat entrenador del Barça, has guanyat una Lliga, vull dir, podrà triar i se li acostaran, però el United de moment no, eh? T'imagines a Manchester coincidint al mateix restaurant amb Guardiola? No, és petit, Manchester, al final.
Sí, no, no, sí, sí, seria bastant probable.
Milà és gran.
Seria bastant probable.
Xerrades estar. Interessants a futbol, sí, tindrien sí. Tots dos, no?
Sí, però vaja, el United al final ha apostat per Amorim, no?
Sí, sí. No, 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 no. De moment no serà. I si Guardiola la marxa, doncs
però
ja...
Però Xavi té allò que es diu nòvies, no? Té equips que el segueixen i que el valoren com a futurible. I el Milan és un d'aquests clubs.
Molt bé. Doncs escolta, va, que tinc aquestes cartes que han rebut els quatre grups d'animació per saber de quants calerons estem parlant, eh? De quants calerons. A veure, el Barça amb aquestes cartes comunica als clubs que han rebut i ja han pagat de la temporada passada una multa de 20.658 euros per expedients que ha posat la federació per crits considerats contraris a la dignitat esportiva, tots provenents de l'espai d'animació, segons aquestes sancions de la Federació Espanyola, que això és un total de 14.800 euros. Després la UEFA una sanció de 2.200 euros més per l'ús de bengales en un partit de Champions amb el PSG, en aquest mateix l'espai d'animació. I després la Generalitat en va posar una altra per una altra bengala de 3.600 euros, la multa, també. O pot de fum, diuen. Bé, doncs, si fem la personalització de cada grup d'animació, la penya Almogàvers, que és el grup que ocupa, jo crec que té més gent, no?, la penya Almogàvers, sí, segurament té més seguidors, vull dir, més membres, ha de pagar 7.438 euros, la penya Nostra Ensenya és el segon grup que hauria de pagar més, amb 6.100 euros, els supporters Barça 4.900 euros i Front 532 2.200 euros de multa. Tenen 15 dies hàbils i si no paguen això, diu el club que prendrà mesures oportunes per fer el reemborsament individual de cada membre d'aquests grups. A partir d'aquí, doncs,
què
expliquen.
Què vol dir
això? Doncs que doncs, els 500, si els no m'ho pagues com a grup, o les quotes, no ho sé. Sí, directament, com que tenen, suposo, on pagues tu el teu carnet, doncs et demanaran que paguis. Doncs a cada membre et toca 100 euros, doncs em paga 100 euros. No sé com ho faran, però vaja, això s'està... El que dic és que si no s'asseuen a parlar entre grups i club, jo crec que està arribant a un punt de conflicte que a veure com es resol, perquè reconeixen des del Barça també que això complica bastant les negociacions de cara a la tornada, el retorn a l'Spotify Camp Nou. I veurem això com se soluciona.
No fa molt bona pinta,
no,
això.
No.
No.
Sembla una invitació a trencar definitivament relacions i a deslliurar-se un dels altres, eh?
Sí, tampoc s'ha d'oblidar que des d'aquest grup també es critica la porta o s'ha cridat contra la
alguns
porta.
Alguns crits, alguns.
Sí, sí, sí. Però, sí.
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.